tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat dedicat al món de la informàtica, noves tecnologies i tot el que hi té a veure. Saludem, com fem sempre els dimecres en aquesta hora, el Jordi. Ens arriba des de Comsa. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, aquesta setmana hem de parlar de Trump novament, perquè ja és un col·laborador del programa, diguéssim.
Sí, quasi, quasi.
També hem de parlar de la Xina, perquè ha donat un nou impuls a la intel·ligència artificial i ens han fet una presentació i, bueno, ha regirat el mercat de la baix.
Sí, sí, ha regirat el mercat, ha regirat el món i en parlarem molt, segur, d'aquesta nova IA, que és el DeepSeek.
I també hem de parlar de Samsung, perquè van fer l'esperada presentació de la nova sèrie, del Notebook Insignia.
Sí, també.
A part d'això, tindrem altres notícies, parlarem una mica de tot, també tindrem videojocs, bueno, ja veureu que el programa és força complet. Doncs vinga, va, anem a entrar en matèria. Avui la música li porta un DJ i productor que s'anomena Fiben. De fet, treballa sota el nom de Fiben, tot i que no s'acaba de dir així, però bueno, és igual. Ell treballa sota el nom de Fiben, així el trobareu, i ve des de Grècia. I amb ell comencem parlant de Donald Trump. Per què? Perquè ara hem sabut que Donald Trump planeja imposar aranzels de fins al 100% als xips fabricats a Taiwan. I això pot tindre unes implicacions brutals, no només pels Estats Units, sinó per tot el món, al final, si s'acaba complint.
Sí, al final és una de les cartes que va anunciar, no?, abans de ser president, i evidentment sembla ser que ho vol complir, és a dir, vol ficar aranzels a pràcticament tots els productes que arriben de fora dels Estats Units. Sembla ser que amb un dels tipus de productes que els hi vol ficar més aranzels és els xips. Els xips, recordem que la majoria se fabriquen a la Xina. Per tant, bueno, que els hi vulguin ficar uns aranzels a TSMC, el principal fabricant del món, on fabriquen xips, per exemple, com els dels iPhones.
Mm-hmm. Doncs que crida l'atenció, perquè sembla que en Taiwan hi hauria d'haver una mica d'aquell de la mà dreta amb esquerra, no? Per interessos, no? No és Shenzhen, no és el centre econòmic de la Xina. Però sembla que també hi haurà aranzels. Vaja, almenys és el que s'està plantejant. Després ja sabeu que, mira, també havia de marxar de l'Organització Mundial de la Salut i després hi torna a entrar, no? Però de moment ja està això sobre la taula. I això, com diem, ens pot afectar perquè a Taiwan hi ha les principals fàbriques de TSMC.
Sí, sí, bàsicament el primer fabricant del món de xips. Caldrà veure si tot això es tracta d'una altra fanfarronada del senyor Trump o realment compleix les amenaces i fa que, bueno, que bàsicament els xips fabricants a Taiwan per TSMC tinguin un 100% d'aranzels. Doncs, això els podria encariar a tot el món.
Són dues maneres de treballar, Jordi, perquè teníem la manera anterior, que el que feien era el programa aquell xip famós que potenciaven que vingués la gent als Estats Units a muntar fàbriques donant-los ajudes. Aquest intenta potenciar que la gent munti fàbriques als Estats Units i que anaran cels a les importacions. Bueno, sí, són dues maneres d'entendre la manera de pressionar, no?
Sí, bàsicament també ficar aquest tipus d'arancels pot implicar que les empreses fabriquen als Estats Units.
El problema, ja ho hem explicat alguna vegada, és que TSMC ja té fàbriques als Estats Units, però s'han adonat de que com a mínim de partida és un 30% més car fabricar als Estats Units. Només cal mirar el tema de sous, per exemple.
Clar,
no s'està pagant el mateix a un treballador als Estats Units per llei ja, que no pas
a
la Xina. Doncs veurem com acaba tot plegat, però si realment s'apliquen aquests aranzels, si és més car fabricar als Estats Units, si a sobre tenim aranzels, no sé com acabarà tot, però els experts diuen això, que si s'acaben aplicant, el preu dels xips pujarà a tot el món. Va, rascarem la butxaca. I aquesta setmana hem sabut també que la Xina impulsa la intel·ligència artificial. Sí, el govern xinès ha fet una bocada, una pluja de milions d'euros, i no és la primera, de fet, perquè després parlarem de que ja n'hi ha hagut alguna d'intel·ligència artificial que ha trucat a la porta aquesta setmana, va lligat amb tot això. El que hem sabut aquesta setmana és que el govern xinès ha abocat uns quants calerons, ni més ni menys que 131.400 milions d'euros per a intel·ligència artificial.
Sí, una de les coses, no, que se li criticaven, per exemple, amb el cotxe elèctric, no, és que el govern, diguem que pagava molta part del cotxe elèctric i, per tant, surten més barats els cotxes i llavors els fabricants europeus o americans se queixen per això. Pues sembla ser una mica que pot passar amb la intel·ligència artificial. Bàsicament, el govern ha impulsat aquesta quantitat de milions, 141.400 milions d'euros a la intel·ligència artificial, amb companyies com ByteDance, Alibaba, DeepSeek, etc., bàsicament per potenciar la intel·ligència artificial.
Doncs mira, si la volen potenciar, que aquesta setmana justament hem sabut, no?, de la presentació del DeepSeek. I el DeepSeek ha entrat per la porta gran, eh?
Sí, sí, realment se n'ha apartat a tot arreu, a totes les televisions, a qualsevol lloc, i pràcticament a dia d'avui és impossible, no?, que algú no hagi sentit a parlar d'aquesta nova intel·ligència artificial.
Doncs el que ha fet DeepSeek és obrir el codi font del seu model R1, model capaç de competir directament amb OpenAI, amb el famós ChatGPT, i ho ha fet, a més, obrint el model de forma completament gratuïta. I aquesta situació, el primer que ha fet, o sigui, la primera que vam veure va ser que ha organitzat un caos a la borsa, eh?
Sí, bàsicament companyies com Nvidia, que fabriquen el hardware del que necessiten les intel·ligències artificials, doncs bàsicament han fet la seva caiguda més important de la història de la borsa.
Doncs una caiguda. El primer dia ja van caure un 16 o 17%. Sí que és veritat que ahir van recuperar un 3%, però bueno, algú dirà, i per què aquesta mega caiguda? Doncs perquè si una cosa ens han vingut a explicar és que aquesta memòria o aquesta intel·ligència artificial xinesa, bueno, de les virtuts, no? Allò que de les escassetats en fa virtuts, com que no poden fer anar determinats xips, pues es veu que funciona amb xips molt més senzills. Ja no caldrà tindre un megacentre de computació.
Sí, sembla ser que aquesta nova intel·ligència artificial, a part d'obrir el codi, no?, que és una cosa que no havien fet les grans tecnològiques, també sembla ser que necessita pues, una centèsima part, no?, de consum de GPU o de CPU del que necessiten les americanes.
Perquè ens fem una idea, per exemple, OpenAI es va gastar 5,5 milions de... aquesta intel·ligència s'han gastat 5,5 milions de dòlars en entrenar-la, quan OpenAI va costar 500 milions.
Déu-n'hi-do.
O sigui, és exponencial el canvi. Però a part d'això, estem veient que funciona utilitzant xips H800 de Nvidia. Per què? Doncs perquè no poden fer anar de més potent, simplement per les limitacions que han imposat des dels Estats Units a que hi hagi xips potents a la Xina amb fabricació o amb idea, amb patent americana.
Sí, veurem com acaba tot plegat, seguirem parlant, però sembla ser que com a mínim DeepSeek, aquesta intel·ligència artificial xinesa, ha vingut a revolucionar el mercat, el món, i l'efervescent món de les intel·ligències artificials, que acaba de néixer, a més a més.
Uh-huh. El que ens expliquen aquesta gent és que amb una reducció bèstia de memòria i maquinari, això s'hauria de poder fer córrer amb una GPU normal i corrent, eh? O sigui, tots els càlculs que ha de fer aquesta intel·ligència artificial han de poder córrer amb una gràfica de les que tindríem amb un ordinador gaming dels que tenim a casa. No cal un gran centre de computació.
Sí, i a més, arribant al nivell de la mateixa IA de OpenAI, de ChatGPT, i a més la fan de codi obert, l'alliberen.
Vaja, Jordi, com diem, això ha provocat un daltabaix a la borsa, no només a Nvidia, perquè altres companyies també han caigut. El que passa és que el cas de Nvidia és el més flagrant perquè ha caigut un 16 o 17%, però n'hi ha hagut d'altres que han tingut baixades del 5, del 6%.
Sí, com OpenAI mateix.
Uh-huh. La gent s'ha... No sé, bueno, els inversors, més que la gent, els inversors s'han espantat. La gent, què és el que ha fet? Pues la gent, tothom entra a provar-ho. I, de fet, és difícil entrar-la a provar, no? Ara ho comentàvem, Jordi, just abans de començar el programa, perquè no s'hi accedeix, ara.
No està disponible. Ahir tot el dia no va estar disponible, avui segueix igual i, bueno, esperarem. Ahir dia que no està disponible per atacs massius de hackers, eh?
Mm. Bueno, de fet, quan entres a la pàgina te diuen això, no? Que si ja la tens, si ets usuari, la pots accedir, però si ets un usuari nou que et vols donar d'alta, no.
Sí, bueno, bàsicament davant de l'allau mundial, no?, d'accessos i registres a DeepSeek, pues sembla ser que de moment ho tenen bloquejat.
Doncs, a part d'això, no és només aquest un dels problemes. Hi ha hagut qui ha dit que, clar, al ser una cosa de codi obert, això permetrà que els hackers s'hi fiquin fins a la sopa i sàpiguin exactament com funciona. Però, a part d'això, ja hi ha hagut altres companyies que han alertat d'un altre tema. Són els riscos que té DeepSeek per la privadesa dels usuaris. I és que hem de tindre present que no deixa de ser que DeepSeek ve de la Xina, eh?
Sí, diguem que les diferències que presenten les lleis sobre la privadesa en diferents països és diferents, i evidentment a la Xina són molt diferents als països europeus. DeepSeek és una startup, una empresa xinesa d'IA, i per tant opera en un entorn regulatori en què la supervisió governamental de les dades és molt més estricta.
Què vol dir això? Que en teoria les empreses d'aquí, les nostres dades que hi compartim han de ser per l'empresa. Però a la Xina el govern pot entrar fins a la cuina de qualsevol empresa.
Sí, bàsicament, diguem que tota la informació que recopila DeepSeek hi pot accedir personal del govern de la Xina.
Uh-huh. Ara obrim la segona part, perquè el que ha fet de les primeres empreses que es dediquen a això, a privadesa de l'usuari, és entrar a la política de privadesa que ens ha fet públic aquesta gent, la de gent que quan entres a DeepSeek pues, tenen una pàgina en anglès on parlen de la política de privadesa. I atenció, perquè ens expliquen tot el que recopilen.
Recopila informació personal, tant del perfil com de la informació que comparteix l'usuari amb la IA. És a dir, tot el que fiquem a la IA...
Converses, les fotos que puguem pujar, vídeos, si pugem arxius d'àudio, tot això, eh?
Sí, això com que facilitin contactar amb l'empresa, és a dir, qualsevol cosa.
Mm-hmm. També tota la informació, perquè això algú dirà, bueno, és lògic, si jo pujo allà dalt, doncs és normal que s'ho quedin, però també tota la informació del dispositiu.
Sí, sí, ho heu sentit bé. És a dir, DeepSeek, si el fem anar des del nostre mòbil, recopilarà quin dispositiu és, quin sistema operatiu és, quins patrons o ritmes de pulsacions de tecles, adreça IP, idioma del sistema, la xarxa on està connectat, és a dir, tot.
Doncs a mi hi ha coses que em sobten, no? Perquè fins i tot parla dels patrons o ritme de pulsacions de tecles. O sigui, volen saber si escrivim més ràpid, més lent. Bueno, i a part d'això, no només això, sinó tot el que li donem accés a l'ecosistema. O sigui, quines plataformes de pagament tenim, quines aplicacions altres tenim instal·lades. Vaja...
I a més, comentar que tota aquesta informació no s'emmagatzema aquí, sinó s'emmagatzema tot a la Xina. I el govern hi pot accedir.
Mm, doncs, bueno, això és una de les alertes que hi han llançat diverses companyies. Nosaltres també la comentem des d'aquí. A partir d'aquí, si vosaltres la voleu fer anar, allà vosaltres. Sempre heu de tindre aquesta por, no?, de que esteu exposats com via tot això. Si algú de vosaltres ja té instal·lat TikTok, per exemple, tant li fa. Ja ho ha fet abans, això. Eh?
Sí, sí.
O sigui, si tens instal·lat TikTok, això no és pecat a minuta. Anem a parlar de més coses. Va, deixem endarrere la revolució setmanal de la intel·ligència artificial i anem a parlar de HTC i Google. Per què? Perquè us hem d'explicar que han arribat a un acord, una entesa entre totes dues empreses, tot i que sembla que una és més gran que l'altra, no? I quasi que és una mossada.
Sí, tot i això, HTC i també Google, amb els seus Google Glass, van ser una de les pioneres en fer nous dispositius de realitat estesa. I sembla ser que ara es volen unir per crear o millorar els seus productes de realitat estesa.
Doncs, de fet, HTC havia sigut un gran monstre, eh? Havia sigut un gran fabricant de mòbils, havia sigut de tot, però al llarg dels anys... Pues ha anat perdent pistonada en certs mercats. Encara n'hi queda pistonada aquí i és un dels fabricants principals de dispositius d'aquest tipus. Què és el que busca Google? Què és el que ha fet Google? Doncs una injecció de diners.
Sí, sembla ser que, bueno, diguem que es faran ajudes mútues, el que anomenen unir esforços. Es concreta una injecció d'efectiu de 250 milions de dòlars de Google a HTC i també la transferència d'empleats de la divisió de realitat estesa de HTC a Google, és a dir, d'un cantó cap a l'altre.
A banda d'això, Google què hi treu? Perquè... Que va buscar treballadors i 250 milions de dòlars, no? I va buscar també llicències de propietat, eh?
Sí, bàsicament HTC va ser un dels pioners en realitat estesa i, evidentment, té alguna de les millors patents. Per tant, també busca o pugui utilitzar aquestes patents de realitat estesa.
Doncs veurem on acaba tot això. De moment sabem això, sabrem que hi ha altres projectes... Hi ha Android XR pel mig, que és un sistema operatiu per ulleres de realitat virtual i augmentada... Què és el que volen fer Google i HTC? No ho sé, però alguna cosa es portaran entre mans o algun cap pensant ja en què ens volen treure nous dispositius?
Sí, caldrà esperar per veure quins nous projectes ens presenten les dues companyies.
Recordem que HTC té les Vive o les Focus Vision, no? Ja en té d'ulleres. Ja fa molts anys que es dediquen a això de les ulleres de realitat estesa a la gent d'HTC. Mm-hmm. Caldrà veure què és el que ens aporten les dues companyies juntes. També us volem parlar d'una mort, una mort que va arribant a poc a poc i, de fet, li acaben de donar una estocada bastant bèstia aquest febrer. I és que d'aquí una setmana Sony aturarà definitivament la fabricació de Blu-rays.
Sí, potser amb alguns ni sabreu què és, però, bueno, sí, després dels CDs va sortir el Blu-ray. Uns CDs, bàsicament, amb molta més capacitat. I, bueno, s'utilitzaven... Bueno,
sí. Totes les pel·lícules que ja eren amb alta definició es anaven a llogar amb això, eh? A llogar, sí, s'anava abans al videoclub a buscar pel·lícules.
Pues sí, bàsicament és un sistema d'emmagatzematge físic, amb disquet, amb CD, i que ens oferia pues, molta capacitat d'informació, fins a 4,7 gigas i fins i tot havien sortit formats de més capacitat.
De fet, hi havia alguns que havien arribat a 20 o 25,
sí,
eh?
Sí,
que recordem que quan els jocs també van créixer i es van fer més grans, els jocs també s'havien distribuït amb Blu-ray, per perquè hi capiguessin més.
Sí. Avui en dia, diguem que el paradigma digital ha canviat, tot va amb sistemes de memòria normals, de disc durs, de llapisos...
O si no ens ho descarreguem per internet.
Si no ens ho descarreguem. Uh-huh. I diguem que el format físic ha desaparegut, pràcticament.
Doncs, de fet, Sony va ser un dels principals fabricants que va impulsar el Blu-ray, i, de fet, no només això, sinó que també va tindre altres dispositius, com el minidisc, per exemple, o els cassets mini DV, que s'han anat per a càmeres. Tota aquesta línia de que us han dit, tant minidisc com Blu-rays com mini DV, Sony deixa de fabricar-ho aquesta setmana, des de dispositius de reproducció a dispositius físics per a enregistrar. O sigui que si teniu algun aparell de minidisc i feia una minidisc de marca Sony, quedaran els que quedin al mercat. Si teniu un aparell de Blu-ray i compraveu Blu-rays verge per gravar-hi perquè hi cap moltíssim, si gastaveu Blu-rays la marca Sony, deixen de fabricar-los al febrer.
Sí.
Una tecnologia que mor, Jordi. Crida l'atenció, de fet no mor del tot, perquè algun altre fabricant encara queda que ho fabrica, però clar, un dels principals impulsors va ser Sony, i si el principal abanderat deixa de fabricar-ho, vol dir que és com les cintes de VHS, no? Qui compra cintes de vídeo? Sí. I ara mateix, si fes anar a comprar una cinta de vídeo, potser tindríem un problema, eh?
No en trobaries.
No sabríem on trobar-ne. Bueno, doncs sembla que aviat tindrem problemes per comprar discos Blu-ray. Algú dirà, jo ja fa anys que no em feia anar. Bueno, enhorabona. Crida l'atenció per això que sí que Sony anuncia que continuarà fabricant CDs i DVDs.
Sí, de moment sí, CDs i DVDs.
És curiós, eh? Una tecnologia anterior, una tecnologia menor capacitat, però que aquesta, sí, potser perquè estava més estesa. Tothom tenia aparells de CDs a casa i Blu-rays no acabava de tindre en tothom. Anem a parlar de Samsung, vinga, va, perquè aquesta setmana hem de fer parada i fonda, tenim una notícia una mica extensa, perquè us volem parlar en detall del que ha sigut una de les presentacions més destacades, i és que s'ha presentat els nous Galaxy S25. Jordi, diguéssim que si hi ha dos grans presentacions de mòbils amb el permís de Google Pixels o d'altres, són quan presenta Apple o quan presenta Samsung. El que ens ha presentat Samsung és el Surface Book Insignia, la sèrie S25.
Sí, el Samsung Galaxy S25 sèries amb diferents models que us explicarem, i una de les característiques més destacades és que porten intel·ligència artificial amb Google Gemini 2.0. Ho vam anunciar, ja, això.
Doncs una gamma, com diem, que se centrarà en l'anomenada Galaxy AI. És una tecnologia, ja quan veiem la paraula AI ja sabem de què va, és intel·ligència artificial, i què és el que farà? Doncs està connectada amb el Gemini 2.0 de Google, i el que ha de vindre és a solucionar-nos la nostra vida diària. Gràcies a que ha arribat la intel·ligència artificial, el nostre dia a dia serà més fàcil i més agradable.
Sí, s'ha introduït primer un nou sistema operatiu, que és l'Android 15, amb la capa de personalització habitual de Samsung, la UI7, i comptarà més amb el suport de l'ajuda de Google per introduir més característiques d'intel·ligència artificial.
Doncs aquest serà. El Gemini 2.0 serà el nostre assistent personal, un assistent millorat que fa ús de la intel·ligència artificial generativa per a oferir-nos moltíssimes coses. De fet, per Nadal ja vam veure que Google la feia desembarcar als seus terminals Pixel. Ara ja no és exclusiva de Pixel, sinó que qualsevol dispositiu ja la va tenint, però amb Samsung la integració serà molt gran amb el nostre dispositiu.
Sí, us anem a explicar una mica les funcions, no?, que trobarem amb aquests nous dispositius. I, per exemple, comencem amb una nova generació del Nose Vault, que ens oferirà molta més seguretat al nostre telèfon.
Doncs això, el nostre assistent personal tindrem lligat amb una NPU pròpia que va lligat amb aquesta intel·ligència artificial i amb aquest Nox Vault, per a tindre molta més seguretat. Què farà? Doncs moltes més funcions, també.
Sí, podrem gravar les trucades, per exemple, i que ens faci un resum.
El que hem parlat, diu, grava la trucada i després resumeix tot el que hem parlat. Molt bona opció.
Sí, també tenim una nova funció que s'anomena Nou Bart, una barra que recordarà i suggerirà diferents esdeveniments, tasques i altres.
A més, és curiós perquè aquesta barra va lligada a la intel·ligència artificial, o sigui, aprendrà dels nostres hàbits. Si sap que ella ens mostra certa informació i només acabem clicant o consultant amb una perquè l'altra no ens interessa, amb el temps ens la deixarà demostrar perquè entendrà el telèfon de que allò no,
sí,
no ens aporta res, eh?
També aquestes noves funcions del dia a dia d'IA també ens faran selecció de text intel·ligent, el qual després podrem realitzar diferents funcions com crear taules, resums i fins i tot revisar-lo.
Uh-huh. També tindrem millora amb la imatge. Tindrem la IA sempre a punt per generar imatges, el que fem ara quan anem a buscar una IA d'imatges a internet. Eh?
Sí, podrem parlar també amb el nostre assistent com parlem amb qualsevol persona.
Doncs, de fet, fins al punt de que podrem canviar la configuració del telèfon amb la veu. Posa't en silenci, abaixa la brillantor. O mira amb les alarmes, canvia amb aquesta, fes això. O sigui, ja no caldrà ni anar a buscar pels dins dels menús. Li parlarem al telèfon.
Sí.
Doncs, a part d'això, bueno, coses que ja fan els telèfons, però que ara tot tindrà integrat a la mateixa IA, com reconèixer la música que està sonant, buscar coses amb imatges... Tot això, la gràcia, algú dirà, el meu telèfon ja ho fa. Sí, però amb la IA serà més ràpid, més intel·ligent, més interactiu...
I tot integrat.
Tot integrat i, a més, amb un sol botó. O sigui, han ficat un botó a la vora, que apretem el botó, i quan apretem el botó ja es desperta la IA i ja tot venga a funcionar.
Sí, apretant el botó lateral obrirà el Google Gemini perquè comencis a interactuar amb ell.
Doncs aquesta és la gran virtut que porta aquest telèfon. Això sí, també us hem de dir que els Galaxy S25 sèries inclouen 6 mesos de Gemini Advance i 2 teres d'emmagatzematge al núvol de Google gratis. Atenció, perquè us ho sentit bé, 6 mesos.
Sí, bàsicament què vol dir això? Pues, bueno, que possiblement després haureu de pagar.
Deixarà de funcionar la intel·ligència artificial? No, però no serà l'Advance, serà la gratis, que fa menys coses. Emmagatzematge, home, doncs això ja és més complicat, perquè si omplim les 2 teres d'emmagatzematge al núvol de Google i després deixa de funcionar-nos, tindrem un problema.
Haurem de continuar pagant.
Doncs això és el que ens han presentat per la banda de la IA. A banda d'això, què sabem més del dispositiu? Doncs pues, no deixa de ser un telèfon.
Sí, un telèfon, i per tant explicarem les característiques tècniques que incorpora. Començarem per la GPU, un processador que és el Snapdragon 8 Elite, ja anunciat, eh?
Doncs el Snapdragon 8 Elite, què fa? Doncs un 40% més de potència que la sèrie anterior, que era l'S24.
Sí, amb aquesta generació s'ha afegit la tecnologia ProScaler, que permet l'escalat d'imatges per oferir una millora de fins al 40% amb gràfics.
Això que permetrà millores als jocs, també, compatibilitat amb Vulkan, fins a un 18% més de frames per segon. Vaja, que tot lluirà molt més, eh?
Sí, a més dels efectes de traçat de raig que tant èxit tenen amb els PCs actuals, no?, amb videojocs i també amb videoconsoles.
També han fet canvis per dins, a millorar la càmera de vapor, l'han fet un 40% més gran, en teoria ha de dissipar millor l'escalfor, allò que diu és que quan jugo no sé què se m'escalfa molt,
sí.
Aquí ha d'anar millor això. També s'ha optimitzat la durada de la bateria, ens diuen.
Sí, sobretot gràcies a l'optimització del programari. Per tant, tot i portar bateries similars, ens durarà més.
De fet, ens diuen 31 hores de reproducció de vídeo. Sí. Vaja, això també caldrà veure la brillantor que tingués a la pantalla, que també és la que s'ho passa. I què és justament la pantalla? Una pantalla de 6,9 polzades amb marc de titani.
Sí, s'ha cobert amb Corning Gorilla Armor 2, un recobriment ceràmic que bàsicament ofereix més resistència i durabilitat.
Algú dirà, i fotos també, el tema de fotos també en NBA, ofereix imatges i vídeos realistes gràcies a la IA, que també fa millors fotos amb un motor que li diuen ProMotion. Vaja, tot millora aquí, eh? És lògic, si volem vendre telèfons han de millorar. Eh?
Sí, comentaus que la pantalla de l'S25 Ultra, un dels models que que incorporen aquest nou S25, arriba a les 6,9 polzades de pantalla.
Doncs això, 6,9 polzades és la mida de l'Ultra. Després veureu que tenim altres categories i també altres preus, en funció del que ens hi vulguem gastar. Pel que fa a càmeres, Jordi, sistema de 4 càmeres al darrere.
Sí, amb un gran angular de 50 megapíxels, un altre de 200 i un teleobjectiu de zoom 5X.
Doncs fixeu-vos, 5 augments és on s'han quedat i fins a 10 amb digital. A més, hi ha un altre teleobjectiu amb un zoom de 3 augments. Algú dirà, per què? Doncs perquè millor que sigui natiu l'augment. Aquí veiem que el que no han optat, com no han optat mai, és per periscopis.
Sí.
Doncs això és el que ens porten. També veiem que la intel·ligència artificial ens aportarà altres coses. Per exemple, ja n'han fet bandera d'això de que ens permet eliminar el soroll dels vídeos. Aquí no ha gravat un vídeo al carrer, hi ha molt xivarri o hi ha el soroll del vent, doncs després el vídeo quedarà net, s'entendrà millor la veu perquè la intel·ligència artificial esborra això. Vaja, els telèfons més que bé, i ara l'únic que ens falta saber és això, que en tenim 3 games.
Sí, tenim 3 games. Comencem pel S25 estàndard, el bàsic, es llança a un preu de 909 euros.
Doncs aquest és l'S25 bàsic. Després tenim l'S25 Plus.
Sí, que aquest sortirà per 1.159 euros.
I finalment tenim l'Ultra.
Sí, per 1.459 euros.
Doncs, a més, ara acaben de ser el prellançament i sí que us hem de dir que durant el prellançament, si algú fa una reserva durant aquest prellançament, hi ha un descompte... No de preu, sinó que el que fan és donar-nos el doble de capacitat. Eh?
Sí, tindrem el mateix preu, el de 512 i el de 256. Per tant, lògicament, agafarem el de 512.
Doncs aquesta és les novetats que ens ha presentat Samsung amb la nova sèrie S25. I també ens han parlat de l'S25 Edge. És un altre quart model que ens han anunciat, ens han dit que sí, hi havia rumors sobre aquest tema i ens han dit que sí, que serà una realitat, però no ara encara, o sigui, no el podem comprar.
Sí, és, primer us la van presentar com un rumor que s'anomena Samsung Galaxy S25 Slim i sembla ser que finalment tindrà el nom de Samsung Galaxy S25 Edge.
Doncs què és? És un S25 però molt més prim.
Sí, redueix el gruix del mòbil només arribant als 6,1 mil·límetres, per sota dels 6,4 que tenen la resta.
Mm-hmm. Doncs imagineu si és prim, aquest 6,1 mil·límetres. Algú dirà, i per què no ho han fet amb els altres, amb els de la sèrie principal? Pues perquè han hagut de sacrificar coses.
Sí, una de les coses que fa que no es pugui fer més prim un mòbil són les càmeres fotogràfiques i, per tant, amb aquest Edge s'hi han reduït les càmeres fotogràfiques.
Sí, lògicament, tot el tema d'òptiques i això per tindre els augments necessiten un espai. Si us hi fixeu, la majoria de mòbils ja sobresurten les càmeres cap a darrere, perquè és que no hi caben a dins.
Sí.
Imagineu si encara volem fer el mòbil més prim. Pues, impossible que hi capiguin.
Sí, sí.
Segurament, quan acabarà sortint, veurem altres retallades, eh? Potser la bateria, potser altres coses. I anem a parlar d'altres terminals abans d'acostar-nos ja directament cap a la secció de videojocs. Anem a avançar-vos dos o tres cosetes més. La primera d'elles és l'Oppo Find N5, perquè anem sabent més cosetes d'aquest terminal que ha d'arribar de forma immediata.
Sí, recordem que és un mòbil de la companyia Oppo, però la peculiaritat que té és que és plegable.
Uh-huh. Doncs recentment la companyia l'ha mostrat, tot i que encara no es ven, i l'ha mostrat una mica en funcionament per fora. Allò de mira que bonic això que estic preparant, però encara no sabem les especificacions exactes. El que sí que sabem ara és una mica més sobre la seva resistència, sobre la seva velocitat de càrrega i sobretot també que ja serà compatible amb connexió via satèl·lit.
Sí, un tipus de connexió que ja han fet bandera altres fabricants i que bàsicament quan no tenim connexió de cap tipus per antena, per via connexió normal, doncs 5G, 4G, etcètera, doncs ho podem tindre per satèl·lit.
Doncs sabeu que aquesta gent fabricarà dues versions, una que tindrà connectivitat exclusiva 5G i una altra que tindrà la 5G i satèl·lit. Podrem agafar una i l'altra. Però a banda d'això també veiem que portarà càrrega ràpida de fins a 80 watts. Vaja, que els mòbils plegables es van espavilant.
Sí, sí, també, bueno, diguem que una cosa que se'ls ha retret és que sí, eren mòbils amb pantalles fantàstiques, plegables, que es feien més gran, però en prestacions eren inferiors als més potents de les sèries normals.
Doncs aquí tindrem càrrega ràpida de 80 watts per cable i fins a 50 watts sense fil, que també està força bé, eh?
Sí.
I també aquesta resistència a l'aigua, una certificació IPX9, que és de les màximes, si no la més gran que es pot tindre, eh?
Sí, és la certificació més potent, eh?
Doncs a poc anem sabent detalls. Aquest Oppo Find N5, veurem si acaba sortint a tot el món, si primer surt a la Xina i aquí ens haurem d'esperar. De totes maneres, l'han de presentar al febrer. Vaja, el febrer serà el mes dels mòbils, eh? És normal.
Sí, arriba el mobile i, com no, doncs és bàsicament la majoria de fabricants s'apunten a aquestes dates per presentar els seus mòbils més interessants de tot l'any.
I justament un del que ens ha anunciat ja data, només perquè la tinguem present, és Asus, que ens ha dit ja que el 6 de febrer ens farà una presentació.
Sí, ens presentarà el Zenfone 12 Ultra. Recordem que Asus sí, és fabricant també de mòbils, no sols d'ordinadors, i bueno, diguem que té el seu nínxol de mercat amb els mòbils per a gamers.
Doncs el Zenfone, que arriba a la 12a generació, com sempre diem, no? Si hi ha 12 de generacions, malament no deu anar, perquè si ja fa 12 anys que es va fabricant el mòbil i ja fa 12 anys que la gent el va comprant, és que alguna cosa deu fer bé.
Sí, sembla ser que aquest nou mòbil, aquest Zenfone 12, doncs vindrà amb funcions, com no, d'intel·ligència artificial, també amb capacitats avançades de fotografia i, com no, amb l'últim processador Snapdragon 8 Elite.
Doncs l'esperarem. El dia 6 de febrer el presentaran. De fet, les properes setmanes, propers programes, segurament ens sentireu a parlar molt al nostre programa de mòbils, eh? Perquè s'acosta al mobile i amb l'arribada del mobile tothom presentarà coses. I abans d'anar a parlar de videojocs, us volem parlar de WhatsApp. I us parlarem d'una novetat que amb alguns li dirà a mi això em sona vell. Sí, us estem explicant de que WhatsApp està provant el suport multicompte per als usuaris que tinguin un mòbil iOS.
Sí, bàsicament els usuaris d'Android es beneficien del suport per a multicomptes de WhatsApp des de fa més d'un any. una característica que va arribar primer a Android, que ja ho podem disfrutar. I sembla ser que un any i tres mesos després ho podrem disfrutar a iOS.
Doncs algú dirà, i per a què serveix un multicompte? Doncs qui no té un mòbil, ha comprat un mòbil d'aquests que puguin portar més d'una SIM, com qualsevol mòbil avui en dia que pots portar més d'una línia, amb una hi tinc la personal, l'altra hi tinc la de l'empresa. Doncs resulta que la nostra aplicació de WhatsApp, si teniu un iOS, heu de triar. O fiqueu o un WhatsApp o l'altre.
Sí, fins ara, fins fa poc i fins fa un any, amb WhatsApp només podia anar vinculat amb un número de telèfon. No? Ara ja poden ser multicomptes, almenys amb Android, i sembla ser que amb iOS, amb iPhones, també trauran aquesta restricció.
Doncs sí, ha tardat un any, s'ho han pres en calma, han vist que tot funcionés bé, suposem. De totes maneres, tampoc cal que correu a provar-ho ja, perquè encara no està disponible. O sigui, estan acabant de fer els últims retocs, els estan provant. Però sembla que de cara d'aquí potser un mes o així, ja serà possible tindre dos WhatsApps diferents, de dos números diferents, en un dispositiu iPhone. Vaja, una cosa que, com diem, des dels mòbils Android, fa un any i tres mesos que es fa. Però bueno, tot arriba. Anem a parlar de videojocs. Vinga, va. Comencem parlant d'algunes notícies breus, unes de més bones i altres de més dolentes. La primera a mi em sembla bona, no? Perquè sempre que hi ha alguna oferteta, alguna coseta, és bona per l'usuari.
Sí, la companyia Intel ofereix el Civilization 7 i Assassin's Creed Shadows per la compra d'algun dels seus processadors.
D'alguns. No, suposo que no deu ser del més barat del tot, no?
No, ara passem una mica a la llista, però bàsicament ens parlen dels processadors que precisament es compren els gamers.
Tenia certa lògica. Anem a veure aquesta llisteta i anem a veure fins quan, perquè a més ve que és una oferta que ens portes aquí que s'allargarà durant uns dies encara.
Sí, és una cosa que ens té acostumat companyies de gràfiques com Nvidia i AMD. Bàsicament, a vegades fan ofertes que quan te compres una gràfica et regalen un videojoc. Pues sembla ser que també ho fa Intel amb els seus processadors més destinats per a videojocs i l'oferta és vàlida del 22 de gener fins al 31 de març.
Doncs des d'ara i fins al 31 de març, encara tenim temps. Si hem de renovar ordinador, no, encara tenim unes setmanes per pensar-nos-ho.
Sí, i això és vàlid amb processadors de 14a generació, sobretot i5s, i7s, i9s, i també amb els últims Intel Core Ultra.
Doncs ja ho sabeu, de 14a generació, o sigui, d'última generació, a més, els que són més alts, els que acaben amb la K,
Sí.
Que són els que rendixen. Si esteu pensant en renovar l'ordinador, per què no ara i aportar-vos aquests fantàstics jocs? I anem a parlar d'Ubisoft. Ja fa setmanes que de tant en tant parlem d'Ubisoft i en fem una pinzellada i mai és bona.
Sí, Ubisoft, diguem que fa temps que està en crisi, entre moltes altres companyies de videojocs.
De fet, han parlat de sorolls de compra,
Fins i tot recordem que és una companyia francesa, possiblement de les més populars i més potentes del món dels videojocs, però sembla ser que passa també mals temps. Ara mateix està tancant l'estudi implicat amb jocs com Star Wars Outlands i està despedint a més de 185 empleats.
Doncs no és la primera vegada que algun departament, i a més és un, com diem, un departament important aquest, perquè quan estàs acomiadant quasi 200 persones per una companyia de videojocs són moltes persones, i bueno, per qualsevol companyia.
Sí, i des de l'any passat que Ubisoft està en crisi i està despedint gent, ja en porten més de 2.000.
No pinten bé les coses, eh?
No, veurem si se'n surten, esperem que sí. No és només Ubisoft com a companyia de videojocs que està en crisi de la pandèmia cap aquí. Diguem que passat el primer any de pandèmia o així, totes estan en crisi ara mateix.
Bueno, potser sempre ho han dit que en aquelles èpoques es va contractar potser més gent de la que feia falta, perquè semblava que no s'havia acabat mai, tothom havia de jugar com a bojos i fent coses connectades com a bojos. Però el cas d'Ubisoft sí que potser el tractem més, perquè com que hi ha sigut aquests rumors fins i tot de que podria acabar venent-se, doncs mira...
Sí.
Les coses van com van. Mira, Ubisoft, companyia històrica també dels videojocs. Tot i això, ne van sortint de videojocs, no s'acaba el món, i aquesta setmana em portes, Jordi, una llisteta. No és una llisteta enorme, però bueno, fa una mica de goig veure que tenim un parell o tres estrenes que estan força bé. La primera, Star Wars Hunters.
Sí, moltes setmanes us parlem de videojocs que continuen la saga de Star Wars, de mil maneres, no? I avui us parlem de Star Wars Hunters, un videojoc on s'apunta a la moda dels jocs de trets, bàsicament basat en herois de Star Wars. ens ajuntarem amb dos jugadors més, triarem el nostre heroi entre les versions dels personatges més famosos de les pel·lícules i haurem de lluitar contra l'altre equip fent ús de les habilitats úniques per fer-nos amb l'objectiu de cada mapa. Per tant, un peer-to-peer, un estil de joc un contra un, o varios contra varios, per dir-ho així, que tant de moda estan, i amb una campanya, amb un escenari tancat.
Jordi, crida l'atenció també les plataformes a les que es juga aquest joc, eh?
Sí, podem jugar des de PC, a Nintendo Switch, Android i iOS.
Doncs, podem continuar la campanya quan marxem de casa. Una altra de les propostes d'aquesta setmana és el Virtua Fighter 5.
Sí, us parlem d'un videojoc que va ser el pioner dels videojocs en el món dels 3D. Street Fighter el podríem classificar, no?, com el joc pioner de lluita, el que va fer famós la lluita en videojocs, però Virtua Fighter, fins i tot amb permís del Taken, no?, de Sony PlayStation, pues va ser el primer, que ens va permetre jugar a un contra un amb jocs de lluita, però amb 3D.
En tres dimensions. Uh-huh. Doncs ara el tenim una mica de tornada.
Sí, el tenim de tornada, se diu Rebo, i bàsicament és un remake, una posada al dia, d'aquest fantàstic videojoc de lluita. El trobarem amb resolucions de fins i tot 4K, i per tant, bueno, les baralles seran espectaculars i serà de moment el trobem només per a PC.
Li han fet algunes millores, eh? També li han fet alguna mica restyling gràfic, perquè estigui en 4K, i també alguna millora al sistema de joc, però poca cosa, eh? O sigui, en principi hem de notar aquell original, però lluint molt més.
Sí.
Doncs disponible, com diem, des d'aquesta setmana per a ordinadors. I una altra de les propostes d'aquesta setmana és el Marvel's Spider-Man 2.
Sí, us parlem d'un videojoc, bàsicament basat en el popular Trepamuros, el personatge de Marvel, el Spider-Man, i bàsicament arriba amb la segona iteració amb un munt de novetats. Tindrem, bàsicament, fins i tot dos Spider-Mans per escollir, un el Miles Morales i l'Spider-Man clàssic. Tindrem també nous enemics, també de clàssics, com Kraven, el Caçador, el Llangardaix, i bàsicament tots seran problemes contra l'Spider-Man, i bàsicament s'haurà d'enfrontar per la ciutat de Nova York amb l'habitual habitual llibertat que teníem en la primera entrega, i per tant, bueno, un joc molt recomanable, visualment també molt atractiu, i sobretot si sou fans de Spider-Man.
Doncs un joc que tenim disponible també des d'aquesta setmana i podrem gaudir, un joc que està disponible per a ordinador i per a PlayStation. I finalment, l'última proposta d'aquesta setmana, la llista que ens portes, és Sniper Elite Resistance.
Sí, bàsicament us parlem d'un joc de francotiradors, com el mateix nom indica. Per tant, està ambientat a la Segona Guerra Mundial, per tant, lluitarem contra els nazis, i a més amb càmera lenta, infiltració, sigil i planificació. Tot una sèrie de premisses, no?, que ha de gaudir un francotirador.
Doncs un joc que podem jugar sols o amb un amic, i l'objectiu és aquest, matar nazis.
I amb una arma que és un, bueno, un francotirador.
Doncs si us fa gràcia provar-lo, Sniper Elite Resistance s'anomena, i és un joc a més que arriba per a la gran major part de plataformes.
Sí, des de PC, PlayStation 5 i 4 i totes les Xbox.
Doncs hem vist aquesta setmana jocs interessants, no jocs de coses estranyes, sinó jocs del que la gent acostuma a jugar, i a més amb franquícies o noms destacats. A banda d'això, també hem de parlar-vos d'una pròxima estrena. Sempre ens agrada tindre el radar posat al que vindrà les properes setmanes, i avui també porta... és un joc amb nom propi, eh?
Sí, us parlem d'una nova entrega del joc fet per la companyia Ubisoft, precisament, i és Assassin's Creed Shadows.
Doncs Assassin's Creed Shadows ens ha d'arribar durant les properes setmanes. De fet, encara falta una miqueta, però nosaltres ja us l'avancem perquè tardarà encara, potser un meset i alguna cosa, però bueno, us la volem avançar.
Sí, és un videojoc que quasi no necessita presentació, està basat en la popular saga d'Assassin's Creed, estarà disponible per a PC, PlayStation 5 i Xbox, i sortirà el 20 de març. És un joc d'acció, de hack and slash, i hi té ciència-ficció, història, i està basat en el Japó feudal aquest cop.
Doncs això és el que ens porten. Ens porten a Japó, eh?
Sí, ens trobarem amb un món obert, podrem explorar el Japó feudal i vivim les històries entrellaçades a Noe, una experta assassins shinobi de la província d'Iga i Yasuke, el poderós samurai africà de les llegendes històriques. Amb els darrers anys de període del Sengoku, com a teló de fons, aquests personatges, cadascun amb les seves pròpies habilitats, bàsicament descobriran el nostre destí en els començaments d'una nova era per una ubicació altament esperada per als jugadors de la saga. És a dir, han pogut disfrutar Assassin's Creed bàsicament en qualsevol lloc i temps, i ara ho podrem fer també amb el Japó feudal.
Doncs una mica tot el que ens té acostumats la saga, com n'hi han portat amb aquests guerrers fanàtics de la saga, imperdible. Per la resta, també segurament farà delícies de qualsevol persona que vulgui jugar-hi una estona. Assassin's Creed Shadows, com diem, Jordi, encara no el tenim, haurem d'esperar el març aquest.
Sí, fins al 20 de març.
Doncs aquest és el nostre avançament i amb ell arribem al final del nostre programa, quasi bé del nostre concurs del programa, de fet, ai, del concurs, ja se m'avança el cap, de la nostra secció de videojocs, perquè ara sí, ara anem a parlar del concurs, que és el que diem, no hem acabat el programa, hem de parlar de concursos.
Sí, tenim concurs de la setmana, tenim pregunta, tenim opcions que us donem i recordem que donàvem 100 euros per comprar Console Online. I el concurs acaba aquesta setmana.
Doncs concurs vàlid fins al 31 de gener. O sigui, fins divendres teniu de temps per sort per participar en aquest concurs. Un concurs que, a més, fa una pregunta que jo crec que és fàcil. Perquè si fa anys que escolteu el programa, ja per dinàmica ja us sortirà.
Sí, la fem pràcticament cada any, cada gener, i la pregunta és en quina ciutat es celebra el CES?
Doncs això, tenim quatre opcions, Barcelona, Balaguer, Nova York i Las Vegas. Amb una d'aquestes s'hi fa el CES. Què és el CES? Doncs aquesta fira, la fira més important del món.
D'electrònica de consum. I recordeu que per participar al concurs heu d'anar a la pàgina web de ComSonline, a baix de tota la dreta, ho trobareu.
Doncs ja ho sabeu, a baix de tota la dreta, participació, teniu aquesta setmana de marge, de fet fins divendres de marge per participar-hi, i la setmana que ve ja haurem tancat el concurs i ja tindrem la disponibilitat de parlar d'un guanyador, el que s'emportarà un fantàstic premi també. Doncs amb això, ara sí, Jordi, ara plantem el final del programa. Ara sí que podem acomiadar la gent i ens trobem la setmana que ve amb més continguts.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.